Ràdio Estel.
Esteu escoltant Debat a Bat. El Bisbat de Lleida.
Amics i amigues, benvinguts a Debat a Bat, el vostre programa. Avui, a la tertúlia, parlarem del diàleg interreligiós i de l'ecumenisme. Esperem que sigui interessant per a vosaltres. Com a sempre, els controls i edició en Alberto Vilela i el que us parla en Francesc López. Ara continuem amb l'editorial.
Penso en melancolia, que està en un món cada vegada més individualista. Un lloc on sembla que transitem capallós de vagabuns solitaris, un món d'aquí i d'allà, amb substrat que a manera de reducte van condicionant acte i saludant conductes. De vegades, els trens manquen itineraris d'anades i voltes, van d'estació a estació portant passatgers amb equipatges d'enyorança, amb promesa sense complir, a causa de no obrir els propis baguls de fustes corcades. Vivint existències prosaiques, pensant en la eternitat dels nostres dies, sense veure que la eternitat és només el present dels nostres actes, i el present deixa de ser-ho simplement davant d'un nou inspirar. Només davant de l'absència del viscut, només davant del record del passat, volem realitzar projectes de millores i reforma als espais. Diu que la fe mou muntanyes, i jo crec que Déu està en la consciència dels homes sobre noms diferents. Ahir a la nit, llegia com un bon home que es deia Josep. Va arribar a ser pare, a la terra apostant la seva fe. Avui penso en ell i penso que per fer el bé davant de Déu, l'individualisme ha de donar pas al bé entre els homes.
Toñi Castillo, professora d'aula hospitalària.
Notícies del Bisbat.
Trobades per aprofundir en la litúrgia.
Dissabte 31 de març, a l'Església Parroquial de les Borges Blanques, han començat una sèrie de trobades que tenen per finalitat aprofundir en la litúrgia de la missa. La presentació de l'acte ha anat a càrrec del seu rector, mossèn Daniel Gómez, qui ha explicat el sentit d'aquestes trobades. Durant el desenvolupament de la trobada, el vicari mossèn José Biforner ha fet una reflexió sobre la missa, incidint especialment en la seva preparació. La convocatòria, que és oberta a tothom, ha tingut una bona resposta, sent nombrosa l'assistència de feligresos de tota la unitat pastoral, sobretot amb responsabilitats litúrgiques.
Vetlla de Pasqua conjunta a Castelldans.
Les parròquies de l'Albagés, Artesa de Lleida i Castelldans van duent a terme conjuntament les celebracions de la Missa del Gall, la Vetlla Pasqual i les Confirmacions. Aquesta iniciativa, impulsada per mossèn Robert Louan, que acompanya aquestes tres parròquies, s'està afirmant progressivament. Cada cop les celebracions són més viscudes pels fidels d'una manera més festiva i fraterna. Exponent d'aquesta realitat és la celebració de la Vetlla Pasqual d'enguany, que ha estat acompanyada per la Coral de Guinea Equatorial de Lleida. Va començar a les 10 de la nit i va acabar a la 1 de la matinada.
Presentació del llibre Movent Consciències.
Dimecres 18 s'ha presentat a la nostra ciutat el llibre Movent Consciències, el moviment 07 i més, origen de la coordinadora d'ONGs i altres moviments solidaris de Lleida. Aquest estudi, encapçalat per Jordi Domingo i Laura Marín, ha suposat més de 2 anys de feina i representa el projecte de més envergadura en la història de la coordinadora d'organitzacions no governamentals d'ajut al desenvolupament i altres moviments solidaris a les Terres de Ponent. 17 anys després de la gestació del moviment 07, el llibre recupera la memòria històrica i analitza un moviment que va tenir gran repercussió en el teixit associatiu de Lleida i de la resta de l'Estat.
L'Ajuntament de Lleida proposa la concessió d'una placa a l'Acadèmia Mariana.
el ple de l'Ajuntament de Lleida ha ratificat aquest acord pel qual es fa mereixedora a la Real i Pontifícia Acadèmia Mariana de Lleida de la placa de la Paeria al mèrit cultural o artístic. Es dona el cas que aquest any aquesta institució mariana compleix el 150è aniversari de la seva fundació. Aquesta placa que l'Ajuntament proposa concedir es fonamenta en la tasca de difusió i enaltiment de l'advocació mariana mitjançant les arts i les lletres.
La tertúlia.
Hola, amics i amigues. Un altre cop ens posem davant d'aquests micròfons per iniciar la tertúlia mensual. Avui tindrem entre nosaltres en Ignacio Terrado, llicenciat en filosofia i professor. Bones, Ignacio. Bones. En Ramon Prat, teòleg, vicari general del Bisbat de Lleida i director de l'IREL. Bones, Ramon.
Hola.
I en Lluís Assín, enginyer agrònom i membre del Moviment de Professionals Cristians de Lleida.
Hola, Francesc.
Bones, Lluís. Avui dialogarem sobre l'ecumenisme i el diàleg interreligiós. Fruit d'aquest diàleg, el nostre bisbat ha cedit el seminari d'estiu a l'Església Ortodoxa Romanesa a Espanya. Principalment, què us sembla aquest fet a primer cop d'ull? El nostre bisbat cedeix un dels seus espais amb una entitat que no és ben bé la nostra, que té lligams, però és l'Església Ortodoxa Romanesa.
Jo res a dir, més bé aplaudir en el sentit de que és una església germana, som cristians, i era una estructura que sembla ser, encara que no tinc coneixement directe, que bueno, estava infrautilitzada o no sé si li havia ben bé una utilitat, amb la qual cosa cedir per una església ortodoxa, perfecte. Vull dir, no se m'acudeix una altra alternativa davant d'aquest fet, al contrari, tant que sí.
Jo m'uneixo a aquest aplaudiment perquè realment no només l'Església no només cedeix espais a l'Església Ortodoxa, sinó a moltes altres organitzacions que promouen algun bé, oi? I jo penso que la religiositat és un bé encara que no sigui la religiositat catòlica, simplement la recerca és un bé. O, per exemple, organitzacions socials també reben diferents edificis de l'Església Catòlica i ho aplaudim, o sigui que no veig per què.
Sí. De fet, aquí a Lleida s'està fent servir tot l'any, des de fa temps, l'Església del Carme, els locals social, s'hi troben habitualment aquesta mateixa església ortodoxa. I, per tant, és habitual. I fins i tot estem pensant de que s'ha d'ampliar més aquesta col·laboració. Lo del Pirineu és molt bo, perquè, a part de, com diuen, és donar un ús a un edifici, doncs serà un servei a tota una zona dels ortodoxes. I els catòlics i ortodoxes pensem pràcticament el mateix, però hi ha dos accents que els considero importants. Ells són més contemplatius, més del misteri de Déu, i el catolicisme també ho és, però molt també del compromís. I crec que és una relació que, a part de compartir els béns materials, aquest tracte ens ajudarà a compartir béns molt més profuns de l'Evangeli, accents de l'Evangeli.
En el moment actual, no? si mirem una mica les notícies, el que diuen els diaris, la televisió, els mitjans, creieu que és bo i té vigència aquest diàleg interreligiós entre les diferents confessions?
Del cristianisme amb altres religions?
Sí. Sí.
Bueno, podeu començar vosaltres, si voleu. Sí,
jo crec que en certa manera estem interpel·lats entre tots. Nosaltres amb ells i ells amb nosaltres. Perquè jo entenc que la religió, com a tal, les diferents religions, el que fan és intentar trobar un sentit a la vida i a la persona. Què som, què fem, quin és el nostre objectiu i per què aquesta vida, preguntes d'aquest tipus. I crec que la relació entre diferents religions que fiquen el foc o enfoquen aquestes qüestions de maneres diferents punts de vista, hi ha molt més enriquidor en el sentit de que ens serveix per autoplantejar-nos allò que ho donem per bo. En aquest sentit, jo crec que la relació entre les diferents religions ho hem de fer, sí o sí. Diguem, primer com una resposta personal, Lluís, Ignasi o Ramon, i després com a l'Església en el cas nostre. En aquest sentit, crec que tenim molt a guanyar en aquest sentit.
A més, penso que no només és bo, sinó que és necessari, perquè actualment a Lleida convivim amb uns tipus de gent que jo penso que fa 40 anys, no? Jo no havia nascut, però em sembla que no hi eren. Aleshores, conèixer-los, fer-nos amics seus, perquè això és bo i fa que la ciutat hi guanyi, però a més, al veure com són ells, també prenem consciència de la nostra pròpia identitat i al prendre consciència de com som nosaltres. No només sabem qui som i aconseguim millorar la nostra espiritualitat, la nostra relació amb Déu, la nostra relació amb les altres comunitats catòliques o cristianes, sinó que, a més, potser aprendrem moltes coses de gent que ha portat aquestes religions d'altres països i que segur que tenen molt per ensenyar.
De fet, jo crec que el segle XXI serà un segle de l'espiritualitat i del debat religiós, perquè fixa't aquí ens adonem de que han vingut molts emigrants i porten una manera de viure, de menjar, de vestir, i tots porten una religió. Amb aquest món descregut nostre, que hi ha tanta gent que diu que el futur és l'agnosticisme i l'ateisme, doncs és sorprenent que no hi ha cultura a la Terra que, igual que té gana, que té son, té una recerca del sentit profund de la vida que diuen. I en aquest sentit jo crec que té molta més futur aquesta perspectiva que moltes altres coses que avui donem importància. De fet, el cicle de conferències, aquest que fem l'Israel, la Universitat, l'IAI i la Fundació Joan Maragall, era sobre el diàleg aquest any. I l'última va ser el diàleg interreligiós. La sala plena de gom a gom, allí d'allò, a l'Institut d'Estudis Ilerdencs, i un diàleg de gran altura on també s'hi van afegir, a part d'altres religions, els humanistes, que també tenen necessitat de sentit. O sigui, el diàleg final vaig trobar deliciós, vaig fer la conferència, però el diàleg va ser d'una gran altura perquè també els agnòstics van entrar en aquest diàleg interreligiós.
I davant... Ara hem estat parlant una mica de religions, unes més properes que les altres, d'acord? Però totes amb una història, d'acord? Però davant la proliferació de les noves creences o pseudo-religions, quina actitud hem de tenir? Sabeu que ara està una mica de moda, no?, aquest eclecticisme, em sembla que es diu, que és la paraula exacta, no?, de que tothom va agafant una mica de cada lloc i es refunden com unes noves religions o creences o... Què en penseu?
És el discerniment. És a dir, igual que hi ha política bona i dolenta, igual que hi ha afectivitat bona i dolenta, sexualitat viscuda amb salut o amb patologia, la religió també pot ser viscuda doncs, d'una manera patològica. I les patologies fonamentals, no sé què en penseu vosaltres, però a mi són dos extrems. Un és el fonamentalisme, que és aquell que té tota la veritat i a combatre els que no pensen com jo o com nosaltres. Però l'altre és el relativisme. És a dir, tot és igual? No, no tot no és igual. Ara, la persona humana que busca Déu per camins, això sí que tots tenim la mateixa dignitat. Tant el discerniment, i per tant entrem en un temps que haurem de discernir la bona pràctica religiosa de la patològica. Com tot el que toquem les dones dels homes pot ser objecte de salut o de malaltia. No sé com ho veieu vosaltres, però...
Sí, jo també veig que per poder discernir, no?, per aquest discerniment del que parlava el Ramon, és necessari saber on són les nostres arrels, perquè si no es pot passar com els indígenes americans, quan arribaven els missioners, els hi portaven un nou déu, ells diuen que sentien ne planta, que vol dir com indefinit. I si estàs indefinit, no pots jutjar. Aleshores, és molt bo obrir-se als altres, és molt bo posar en dubte el que som nosaltres, però ho hem de saber, perquè si no tenim present d'on venim, aleshores no podrem jutjar. I és possible que fins i tot, si no tenim present d'on venim, no podem posar en dubte el que som nosaltres, sinó que simplement estarem en una mena de llimp, no?, on no podrem avançar cap enlloc perquè no tindrem cap referència.
Jo crec que dintre del diàleg entre religions hi ha potser dos elements que a mi personalment crec que et fan posicionar d'una manera molt receptiva. La primera és, quan parles amb una persona d'una altra religió, que tinguem punts en comú en el sentit de què busquem tant un com l'altre. Si busquem coses semblants, és tremendament fàcil. Però després, i segons una mica amb el que deia el Ramon, la qüestió està en que, a més de que busquem el mateix, com dialoguem? O sigui, si aquest diàleg és fonamentalista, o diguem, ja no, realment no hi ha diàleg. Quan tu el que vols és intentar convèncer l'altre, creus que la teva veritat és la teva i que l'has de... si no implantar els altres, diguem, almenys arrossegar-los amb ell, malament. En canvi, quan el diàleg és sincer, és obert, en el qual es diu, anem buscant, tu busques d'una manera i jo busco d'una altra, tremendament fàcil. Jo crec que és l'element per discernir entre aquelles religions que realment busquen el sentit i aquelles religions que són pseudo-religions que realment tot s'hi val, diguem-ne manera. Crec que són els dos elements.
Jo crec que, a més, seguint aquesta perspectiva vostra, és a dir, hi ha una primera etapa del diàleg interreligiós que ens quedem a la superfície. Ritos diferents, danses, pregàries... Està bé, vull dir, però això no és encara per mi un diàleg interreligiós. S'ha de baixar al fons de la persona. Quan un hindú, un sufí, musulmà, místic, o un budista, que no es preveu una religió, sinó és un camí de saviesa, diguem, un cristià, anem al fons, allí m'ho trobem. Aquest diàleg encara hi és molt poc. Hi ha una certa moda, que jo no sé si és més... Mira, les novetats, conèixer coses més... trobades de moltes coses que es fan, i veig que es mouen en un terreny més de la superfície. Quan arribarem a les capes profundes, que si jo, per dir un exemple, la caritat cristiana sí que és una experiència molt profunda, estimar com Crist va estimar, però la compassió d'un budista, la misericòrdia d'un musulmà profund, no? Amb aquests terrenys profuns. I aquí és on podrem a la societat aportar un treball molt fort per la justícia i la pau. Podrem aportar sentit a la vida. Crec que, no sé si com ho viviu vosaltres al vostre, però jo trobo que encara molt del diàleg interreligiós és molt superficial. Sí. Cap és superficial, que són interessants, no dic superficial en el sentit negatiu, sinó en el sentit que això encara no és el diàleg. Com les persones, és un amic i compartim el millor que ens agrada el mateix equip de futbol. Això no és una amistat. L'amistat és quan un arriba a compartir l'experiència del viure. Per aquí això encara està per fer.
Aquí a Lleida, almenys hi ha una experiència que jo he participat alguna vegada, que és la Jornada Interreligiosa per la Pau, que es fa a mitjans d'octubre. I, bueno, ja fa anys que ho fan, ¿vale? I l'últim any va ser al Teatre de l'Escorxador, en el qual dos religions van dirigir una pregària per la pau perquè tots, diguem, amb la seva espiritualitat, entréssim en aquest desig comú de la pau. I, sincerament, era un moment de silenci, era un moment de pau, però no era un moment buit. Realment, tant una religió com l'altra que ho van dirigir, almenys els que estàvem allí vam sentir que realment hi havia una connexió. Diem, entràvem una mica amb el que deia el Ramon, no? A entrar en un diàleg en el qual anem a fons. No? En aquest cas no era diàleg, sinó que era un moment de pregària. No? Però ens sentim comunitat i ens sentim germans en aquest punt de vista. Almenys jo ho vaig notar així entre tots.
Per tant, vosaltres creieu veritablement que hem de conèixer les altres creences, saber com afronten elles el dia a dia, què en penses de les coses, no? Podem recomanar-ho, això?
Oh, i tant.
Sí, sí, sí. I no només recomanar-ho, sinó que quasi bé, com he dit abans, és una necessitat. Bé, no sé vosaltres, però jo ja cada cop... Jo tinc molts amics que són d'altres religions i parlo amb, o treballo amb gent que són musulmans, per exemple, i ja, clar, al principi pots parlar del Barça, però al final tens necessitat de saber què pensa l'altre dels temes més importants de la vida, no? D'això que dona sentit, i explicar-li perquè ell també vol saber i per què vosaltres feu això. I, bueno, ara, per exemple, què estem celebrant a la Setmana Santa? O tu creus això de que Jesús va anar allí amb un ruc i els rams d'olivera i tot això? Bé, tu l'expliques, oi, com, quin significat té cada cosa. I simplement començar per aquí. Començar per explicar una tradició que realment compartim, perquè els musulmans comparteixen la història d'Abraham, de Moisés, de Jesús. Fins i tot al Corà hi ha una sura sobre Maria.
Maria té una importància quasi més que Jesús i tot.
Sí, 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 realment.
O al Corà, sí.
Jesús crec que no té sura i en canvi Maria sí.
Sí, 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 sí.
Realment és quelcom molt enriquidor, perquè et fa conèixer la teva pròpia tradició a l'explicar-la.
Però a més, quan arribes amb la persona...
Sí.
Una cosa és el diàleg abstracte, que també està bé, però quan arribes a seure en profunditat, sense fonamentalisme ni relativisme, en la personària, penso, entre els grans amics que tinc aquí a Lleida, hi ha un budista, que compartim, ni ell me vol canviar ni amb ell, però en gent m'ha enriquit molt, ara no és el moment de dir-ho, però ha estat molt positiu. I una de la tradició sufí, un musulmà, del sufí, que em va dir pues, que té un centre de ioga, diu, el vinc a conèixer com us vam conèixer, perquè gent que venen allí, que el coneixen a vostè, molts que venen allí em diuen que els hi diu el mateix que els hi dic jo. El descriure Déu no, però arribar a fons d'una mística, per un camí per un altre, allí sempre hi ha l'Esperit Sant. Aquest nivell personal, quan s'arriba a compartir, si té una bellesa, vaja, jo actualment és dels espais que m'enriqueixen més.
Ens queda un minut. Quin últim missatge li podem donar als nostres oients i a la gent que ens veu a través de la plana web?
hem de dialogar amb les altres religions i encara més hem de parlar amb les persones. I sobretot, diguem, el fet de que pertanyen a una altra religió o que segueixen una altra religió, potser pertanyen, no és el verb més adient, diguem, crec que li dona un sentit de riquesa per arribar, diguem, on, al final tant ells com nosaltres volem arribar.
No podem saber qui som nosaltres sense els altres.
Jo, la riquesa més gran que puc aportar als demés i ells a mi és ser a fons el que som. Potser quan parlo amb un budista, que sigui un bon budista i m'aporti, jo intentar ser un bon cristià, intentar ser. Llavors, aquesta cooperativa té un futur important a favor de tota la humanitat, també els agnòstics.
Moltes gràcies, Ramon, per la teva aportació, per haver vingut. Moltes gràcies, Ignasi, i moltes gràcies, Lluís.
Gràcies.
I a tots vosaltres, fins a la propera tertúlia. I ara us deixem amb l'agenda.
Agenda de la Diòcesi de Lleida.
Lliurament de premis del 31è concurs de narracions de la Frater.
Aquest lliurament es durà a terme el diumenge, dia 22 d'abril.
Tridu a la Mare de Déu de Montserrat.
Dimarts, dia 24, a les 8 de la tarda, la celebració de la missa a Torregrossa. Dimecres 25, a 8:15, la missa serà celebrada al Santuari de Santa Tereseta a Lleida. I dijous 26, la vetlla de pregària es farà a l'Abadia de Montserrat. Per més informació, vulgueu trucar al 973 27 03 38 i també a la llibreria Llull.
El nostre company Salvador Escudé ens presenta i recita la poesia del mes.
Soc jo. No tingueu por. Així comencen, després de Pasqua, algunes trobades de Jesús amb els deixebles. El poeta mallorquí Blai Bonet les posa en boca d'un Crist clavat a la creu que ens anima a lluitar contra el mal sense por al fracàs, confiant en la providència divina, sent pobres i no deixant mai de ser transparents perquè el Crist pugui aparèixer. Llegirem uns fragments del llarg poema Crist de Port Royal, del llibre L'Evangeli segons un de tants. Fragments del Crist de Port Royal, de Blai Bonet. No estic enclavat perquè la mort és inevitable, sinó perquè convé. No veus que dono la sang per tal que puguis complir el manament de no tenir por? Abans de dir, estimeu-vos, sobretot abans de dir, edificaré la meva església, tot de vegades he dit, no tingueu por, i mai no has pres com un manament. El primer manament és, no tinguis por. La por dels animals, que el teu cos de cada dia menys s'assembli al d'un animal. Si tens por, és perquè no saps què et passarà, i si no saps què passarà, és perquè no has triat encara entre el càlcul de probabilitats i jo. Mira'm, veuràs que la pau no té res a veure amb la tranquil·litat. I no parlis gaire. Actua en representació de tots els altres. Ocupa el seu lloc si vivint el tenen buit. Jo ho vaig fer així, i el pare em ressuscità. No et capfiquis amb les paraules. No t'he salvat amb paraules. Mira com t'he redimit. Era pobre com ser normal. Feia dues coses alhora tan difícils com són créixer i fer la voluntat del meu pare. Vaig tenir 18 anys, com tu, i guardant-los per al meu Déu, vaig redimir els 18 anys del món. A 30 anys, com vaig haver conegut les creixences, el buit, la necessitat i la flor d'un home entre homes, vaig deixar els pares, l'ofici, el poble. Res dins aquesta butxaca, res dins l'altra. Me n'anava per la carretera literalment a la bona de Déu, a donar la cara a lluitar contra el mal, sense explicar-lo mai. No perdis, doncs, temps ni vida cercant cínicament explicació del que ja saps i no dius. Lluita contra el mal concretament allà on el trobis, i la lluita t'ho revelarà tot, sobretot si el resultat és net. És a dir, si fracasses. O no saps que en la lluita el fracàs és el fracàs de l'èxit i no el de l'home? Si no deixes de ser pobre, seràs sempre superior al món i al poder. I en demés es veurà. El pobre sempre dona temor, misteri de si mateix. El pobre és literalment una aparició, com un fantasma, i és per causa meva. Deixa'm aparèixer, doncs. Però ho saps tu, que ets el meu passaport.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Per un desenvolupament integral. En celebrar aquest any el 25è aniversari de l'encíclica Solitudo Rei Socialis de Joan Pau II, que enfatitza el component moral del verdader desenvolupament i afirma que la pau és fruit de la solidaritat, fora bo fer ressonar l'ensenyament social de l'Església i alhora donar gràcies pel testimoniatge de les nostres comunitats i institucions que estan multiplicant-se admirablement al servei dels més fràgils. N'és bona prova la xarxa diocesana d'entitats d'acció caritativa i social i la nova iniciativa eclesial Fundació Jaume Rubió i Rubió. Tant la vida de les comunitats cristianes com l'acció eclesial de les iniciatives esmentades realitzen la crida permanent de l'Església a donar una resposta integral als problemes socials de la comunitat humana i a ser testimonis de l'amor de Déu. I ho fan reivindicant un desenvolupament integral que inclogui la visió transcendent de la persona humana oberta al misteri de Déu. Justament, l'encíclica citada segueix la línia marcada per Pau VI en parlar del verdader desenvolupament, que és aquell que permet que cada un i tots donem el pas de condicions de vida menys humanes a condicions més humanes. Es tracta d'un desenvolupament no només econòmic. És clar que hem d'ajudar a superar les carències materials, com ara la privació del mínim vital, les estructures que oprimeixen abusant del tenir o del poder, l'explotació dels treballadors o les transaccions injustes. Però també cal tenir en compte les carències morals que estan mutilant persones i cal promoure l'augment dels coneixements i de la cultura i de la consideració de la dignitat dels altres, compartint cada vegada més amb esperit de pobresa i cooperant al bé comú i, naturalment, reconeixent els valors suprems i aquell que n'és la seva font i cimal, Déu. Cal fer front valerosament entre tots a la difícil situació present i a les injustícies que l'hagin provocada i que l'acompanyen encara. Però cadascú de nosaltres, sobretot aquells que per formació o situació hi tenen més possibilitats, ha d'acceptar i exercir el seu paper sense rentar-se les mans o limitar-se a trobar culpables. L'Església, que neix de la Pasqua i de la Pentecosta, continua anunciant Crist ressuscitat arreu del món com ho va fer ell, proclamant i curant, traduint la novetat del missatge evangèlic de les benaurances a través de les obres de misericòrdia. No podrem evangelitzar sense donar testimoni alhora de Jesucrist i del compromís per la justícia i l'amor que brolla de la fe. Com diu el Compendi de Doctrina Social de l'Església, el nombre 66, l'evangelització no seria completa si no tingués en compte la mútua connexió que hi ha constantment entre l'Evangeli i la vida de les persones i de la societat. Rebeu la salutació del vostre germà bisbe Joan Piris.
Ecumenisme i diàleg interreligiós. Quant camí ens queda per recórrer? Què important en la nostra societat intercultural tenir aquest diàleg? Fins aquí el nostre programa. Adeu-siau, amics.
Fins la setmana vinent.
Debat a Bata. El Bisbat de Lleida.
Ràdio Estel.